més en aquestes hores i gastaràs menys i hi ha un paquet nou perquè rebaixis dades o pugis dades i gastis menys. Bueno,
i no és casualitat que hi hagi rebaixes al gener, que és just quan volem estrenar roba al mateix temps que estrenam l'any, no? I volem estrenar-ho tot, fer-ho tot nou.
Ara m'has fet pensar en una cosa que detesto, i això ho saben molta gent, que és l'inici de curs, quan fem les presentacions dels programes de ràdio, i et fan aquella pregunta que és... Oh, no l'aguanto. Que és, i aquest any, quina novetat teniu? Cap. Jo penso, a vegades penso, això crec que ho vam parlar amb el Buenafuente, la novetat és que encara hi estem aquí, eh? Que això és, que et sembla poc. No, a mi em sembla molt... Que bona aquesta, no?
Sí, aquesta...
Quin ritmasso, no?
És Paolo Nutini.
Ah, sí, Paolo Nutini, és veritat.
Sí, que dius italià, no escocès.
No, és escocès, és veritat.
El seu pare italià, no escocès. Però bueno...
La cançó es diu...
New Shoes.
New Shoes, sabates noves.
I parla d'això, que igual tens un dia fatal i aleshores et poses roba i et poses, estrenes les sabates i aquell dia ja és diferent, és a dir, tens la sensació de que alguna cosa comença a funcionar, no?
Aquests dies, jo fixeu-vos-hi, de veritat, o sigui, hi ha gent que un fermant molt estrany amb les sabates, molt més que amb la resta de peces, que els que les porten, suposo perquè és... Vull dir, la resta de peces que portes no te les pots estar mirant tota l'estona, però la gent es mira molt les sabates i les bambes noves que portes.
Sí?
Home! Perquè tenen aquella sensació, sobretot si són clares, que es veuen molt noves i molt brillants, no? De, ai, la gent estarà mirant, que mira, veus, que la tinc molt nova. La
gent, com en pagaïnça.
Sí, com una mica de, ara vols dir que m'estan mirant veient perquè són noves, eh? I clar, i... O sigui, la gent va pel carrer mirant-se els peus.
Què fas amb fent la vertical? Caminant fent la vertical?
No, però la gent es mira els peus. Si algú s'està mirant els peus aquests dies, sapigueu que té sabates o bambes noves.
L'expressió més feliç que un nen amb sabates noves.
Sí.
Jo no l'he entès mai.
No t'han agradat mai les sabates noves,
de petits,
no?
Vos agradaven anar a comprar sabates, sincerament?
No, jo crec que és una expressió de postguerra.
Ara,
jo crec que la cosa
estic d'acord
és
que és això. El problema és aquest, que l'hem anat assumint, però que sí. Ha canviat perquè ja no estem en la situació que
perquè
estava.
Perquè tenia unes sabates i igual no tenia ara... sola com a Chaplin.
Sí, sí,
tens tota la raó. Però després aquesta cosa que diu és de la lluentor de les sabates noves. Ara, com que tothom duu ambes, és un altre tipus de lluentor.
Bueno, una lluentor extrema. Ara, com que ja no ha hagut una època que tot eren sabates blambes blanques a tot arreu.
Sí, bueno. I això fa pensar en flamant, que comentaves abans l'expressió de flamant, oi. Que sempre m'ha fet molta gràcia, no? Perquè al final, clar, vol dir novíssim, acabat d'estrenar.
Sí, sí.
I en realitat, etimològicament ve d'inflamar, de flama, de resplendent. Per tant, en realitat, quan dius el director flamant de no sé què, és a dir, que és una cosa com que acaba de ser, però que està com... Jo me l'imagino en flama, sempre. El flamant nou director, com comentaves abans, no? I llavors això, quan la cosa llueix, resplendeix, és nova, i quan la cosa llangueix, s'apaga, no?
Que, però, ara sí, tornem a parlar, no tant amb nens, amb adolescents ja canvia la cosa, deies, potser els nens potser no els hi fa tanta gràcia anar a comprar sabates, però els adolescents ja és una altra cosa, no?
Sí.
I hi ha la persecució, a vegades, d'una... o una bamba concreta, no? Unes sabatilles esportives concretes.
El meu germà petit, quan preadolescent, sí. Volia la Reebok Pump amb càmera d'aire.
Ah, la de càmera d'aire s'inflava! Que tenia un botó... Això encara passa? No, ja no en deuen... Vull dir que ja les porten posades, però la gràcia de fer...
El meu germà Toni, el segon, sí. Va estar molt pesat, fins que no les va tenir no va parar.
De totes maneres, també hi ha la maledicció de les sabates noves.
Què vols dir?
La història de les sabates vermelles d'Ardesen, aquella noia... Sí. Que volia unes sabates vermelles i no la va fer servir per ballar, sinó per anar a missa, i tenia una maledicció i no podia parar de ballar. Vull dir que les sabates noves tenen també la seva maledicció.
Després hi ha Carrie Bradshaw de Sex and the City. I a més la Marcos, no? La primera dama de Filipines, que tenia 3.000 parelles de sabates.
Poques, em sembla.
De marca. I ho van descobrir quan van saquejar el palau després del derrocament de Filipines.
I ara quan m'estaves dient la maledicció de les sabates noves o de les bambes noves, està pensant més aviat en aquesta moda que es va posar, ara ja igual ja no es fa, espero, però sospito que sí, que era que a una escola o un institut, quan algú portava unes sabates noves se li trepitjava.
És veritat,
bàsicament,
és veritat.
No? Estreno! Vine, gràcia. Saps? Unes sabates blanques cada cop són negres, no? Amb una marca allà, com una...
És veritat, és
una frenada de bicicleta allà.
Que graciós.
Molt, molt. Complicating, circulating, new life, operating, generating, new Això ja es demana molt, eh? New Life, o sigui, The Page Mode, fantàstics, però demanar una vida nova ja és d'un nivell...
Bueno, jo crec que o sigui, la cançó una mica parla de, en un aspecte negatiu. Sempre parlem del nou home, del nou any, que sempre és el mateix, però que no és possible fugir de qui eres fa unes hores. No,
clar que no.
Hi ha un poema de Cavafis que jo trobo terrible, però que m'agrada molt, que diu, encara que fugis a qualsevol lloc, el que has destruït aquí ho has destruït a tota la Terra. És a dir, ja pots fugir, ja pots inventar-te una nova vida, canviar-te... El que t'has carregat aquí, t'has carregat sempre.
Et persegueix, no?
Exacte.
Les teves vides anteriors, encara que te'n vulguis escapar, sempre estan allà,
sí.
No?
Sí. I després també, el que també és veritat és que fa... Jo crec que funciona molt bé el que hi hagi una data en la qual tu pots dir, si has tingut un mal any, dir, mira, Déu.
Fins aquí.
Sí, fins aquí.
Bueno, això ens va passar amb la pandèmia, no? Ah. O sigui, jo crec que l'any 2020 va ser l'any que tothom, quan va arribar el 31, per fi s'acaba aquest any! I no hi havia cap garantia, i després es va demostrar que el 21
fos millor. Acaba de dir que l'any és pitjor que l'anterior.
Bueno, de fet, no sé si ho vau veure. Ai, m'encantaria trobar...
Fixa't una cosa que ha passat... Clar, any nou, vida nova. Això, sempre tenim aquestes sí. ganes, no? Però enguany, jo que vaig ser en el sopar del Premi Nadal i...
Ah, sí.
Dèiem, no ens atrevíem a fer prediccions ni a fer propòsits d'any nou enguany, perquè dèiem, és que clar, és que des de la pandèmia cada any semblava que havia de ser més tranquil que l'anterior, i no ho ha estat.
No
ho ha estat.
No. És que
llavors
mira,
deies, després de la pandèmia només pot anar millor, això només pot anar millor. I clar, i és que dius, ja no mos atrevim a fer aquest tipus de prediccions.
Mira, hi havia un vídeo que m'encantaria trobar-lo perquè no... Ara no sé on era, i el vaig veure aquestes festes precisament, a l'entorn de Cap d'Any, un vídeo dels missatges de Nadal dels diversos presidents francesos als últims 20 anys. I era brillant, perquè et trobaves en la circumstància que de Macron fins a... Bueno, no sé fins on tirava, eh? Però l'estructura sempre era la mateixa. En el mateix missatge d'inici d'any, o de Cap d'Any, deien...
Ha estat un any difícil.
L'any que deixem enrere ha estat molt difícil, ha estat molt dur, molt complicat per molts motius. El següent és el de l'esperança, no? I sortia un cartellet a sota. 2017. L'any que deixem enrere ha estat molt dur, però el següent és el de l'esperança. 2018. L'any que deixem enrere ha estat duríssim, vosaltres ho sabeu, però l'any que ve sí, no? I cada any, i pensar, si l'any bo quan és? Sempre quan arriba?
Volaria molt que sortís un. Imagina un president que digui, mira, aquest any ha estat bé, el que ve és una merda.
No, escolta, no, que surti i digui, a veure...
Ho veig malament.
Ja sempre serà fotut, això.
Pinta malament. Per què us he d'enganyar? Pinta malament. I no hi ha cap garantia.
Passem-nos-ho bé, no?
A veure, que l'any anterior igual tampoc no ha estat tan malament. No. No?
Si hem arribat fins aquí, és que tan malament no ha anat.
Però això és l'èpica de la novetat, precisament.
Sí, clar.
No? Igual que quan es... En política això està claríssim, també, no? El que és nou... aparentment té una pàtina...
I corregir errors, i tenir bons propòsits, clar. I pensar que faràs coses que no has fet mai de la teva vida,
i
però
que
com ho seràs enguany...
Correcte.
Tampoc faràs ara, tampoc no ens hem d'enganyar, no? El mes de gener jo crec que és l'any dels enganys, des que som petits fins que...
Tu creus que a 8 de gener ja se sap que no complirà? Vull dir, quan s'acaba la promesa?
Crec que és més fàcil acceptar-ho des del començament.
Home, però a veure, ens està escoltant una pila de gent que probablement han fet promeses el 31. No. Tu creus que el 8 ja les han incomplert totes? No. O encara en queda alguna?
Jo crec que el dia 2 ja sabien que no podien ser, però de manera...
El 2 em sembla molt, ja.
Bueno, el 2 sí. Perquè quan t'aixequis, o sigui, però jo crec que...
Ah, perquè has passat tot l'1 dormint.
Jo crec que l'esperança només és una aposta sense cap tipus de fermesa racional.
No.
Anirà millor, per què? Perquè sí.
Perquè sí, perquè no pot anar pitjor.
Però pensem una cosa, Rajoy, Casado i el Feijó. O sea,
sí.
Rajoy ara sembla Churchill.
Sí. No, tu ja t'ho trobaràs. Tu mateix.
Vull no, dir que... si hem arribat fins aquí vol dir que no ha anat tan malament. No? O sigui que encara tenim recorregut.
No? Que ens haguem d'aguantar això, no? Que com a mínim hem arribat aquí.
Exacte.
És tremendo.
I tenim salut.
Sí, això sí.
Això és el més important.
Això és molt... Això és el més important. Les 11 i 9 minuts, doncs bé, content d'estrenar amb vosaltres el nou any. Les sabates noves i el cotxe nou i el llibre nou. Quan traieu el llibre nou, vosaltres?
Pentura enguany.
Sí?
Però en tot cas serà final, al final. No?
Oh, que bé.
I jo el mes de març publico un recull de les columnes de La Vanguardia que han fet.
O sigui. També podríeu fer-ho els escriptors, en comptes de dir és el meu llibre més personal o el millor llibre fins ara, dir, bueno, a veure, no està mal, però...
És un mes.
Hi havia un altre que era millor.
Jo puc fer-ho, eh?
Tu dius
el meu millor llibre És del 2014.
Surs i dius... A veure, compreu-lo perquè està bé.
No, el meu
però
millor...
era molt millor sí. del 14. Vull dir, no us espereu que sigui millor el del 14.
Exacte. El meu... Només m'estic repetint, però compreu el llibre.
El millor llibre és del 2013, que és el... tot allò això... que una tarda moria les bicicletes, però després ho estic intentant, saps?
Ja. Tens esperança.
Això m'encanta, perquè de veritat el món de l'art és així. No pots dir, encara que ho puguis saber per dintre, que una pel·lícula és pitjor que l'anterior que has fet, o, una, o un disc. No, perquè no pot sortir amb aquesta actitud.
No.
El disc ens ha sortit bastant bé. No, hi ha un parell de cançons que estan de compte, ha... la resta són una mica afegits.
Però hi ha claus, però... hi ha claus, perquè dius, no, hem tornat als orígens.
Ah, sí.
És més madur, aquest, o sigui, avorrit, és més madur, als orígens, vol dir que no saps fer res nou.
És molt personal, no tens imaginació, exacte. Se t'han acabat les idees.
He volgut canviar d'estil, no tens ni puta idea cap on vas. Tots són claus.
Les 11 i 10... Bueno, doncs que tingueu un bon any i una vida nova.
Igualment.
I Lluís Sierra, més adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Ai, que ens ha passat uns minuts ja de les 11 al matí. Les 11 i 11. Actualitzem la informació. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
I ara que parlàvem de novetats, s'apropa l'any nou xinès, perquè aquí s'ha produït ara fa 8 dies, però l'any nou xinès arriba d'aquí a 15, i fa una estona ho hem parlat, la població xinesa es prepara per un increment encara més descontrolat de casos de Covid de cara a aquesta celebració.
Tot plegat arran de la reobertura avui de les fronteres. Segons el Ministeri de Transports del Gegant Asiàtic, s'espera que entre avui diumenge de la setmana que ve hi hagi uns 2.000 milions de desplaçaments. Durant les festes, molta gent que viu a les grans ciutats viatge cap a ciutats més petites o fins i tot cap a zones rurals on la Covid fins ara no hi ha tingut gaire incidència i que, per tant, estan prou preparades. L'aixecament de les mesures arriba d'un dia per l'altre i mentre el país viu una explosió de casos. Albert Fernández és català i fa més de 20 anys que treballa a la Xina. Ha explicat al Via Lliure de RAC1 que han tornat a la normalitat de cop.
I hem passat de tenir la porta tancada a que ens hagin gairebé tret la porta de casa. Que, bueno, fan polítiques molt, molt fèrries i de cop a vegades les canvien, no?, sobtadament. El que passa és que, clar, evidentment, la població està una mica no del tot feliç perquè, clar, no s'han preparat.
Fernández ha explicat que el gegant asiàtic ha passat de la política de Covid-0 a no comptar els casos i que, tot i que la mortalitat és alta, no se n'informa. Mentrestant, l'OMS continua demanant més transparència al govern xinès pel que fa a les dades. Encara en plana internacional, des de fa una estona, tothom qui visiti el Vaticà podrà veure també la tomba de Benet XVI a la Basílica de Sant Pere. Així ho ha anunciat l'oficina de premsa de la Santa Seu, 4 dies després del funeral del papa emèrit. Les autoritats han instal·lat un taüt triple on també hi ha objectes personals de Benet XVI, com per exemple les medalles que va rebre durant el seu pontificat, o un pergamí amb els fets més destacats de la seva vida. I a casa nostra, d'aquí a una hora comença l'operació Tornada. S'acaben les vacances de Nadal i Trànsit preveu que retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 250.000 vehicles. A més, com ja és habitual, per evitar les cues quilomètriques i garantir la seguretat dels conductors, s'han activat algunes mesures especials. S'anul·laran les vies ràpides, es tancaran alguns accessos, s'habilitaran carrils addicionals a la P7 i hi haurà senyalització als panells de missatgeria mòbil. A tot això s'hi sumen les obres dels ferrocarrils per connectar les línies Llobregat-Anoia i Vallès, que tallaran el trànsit a Barcelona des d'avui i fins a la primavera. Les restriccions afectaran els carrers Via Augusta, Villarroel, Còrsega i Comte d'Urgell. Les obres compten amb una inversió de 430 milions d'euros. I un últim apunt, la Generalitat ja ha cobrat 5 dels 7 rescats de muntanya considerats imprudents des de l'any 2015. Ho han explicat des del Departament d'Interior. Dels casos que encara no s'han cobrat, un segueix reclamant-se a través d'una via judicial i l'altra es va anul·lar després que l'afectat presentés un recurs i se li donés la raó. Oriol Vilalta és el cap dels GRAE i explica a l'escena que alguns dels rescats es van produir durant l'estat d'alarma i que només es considera imprudent sota alguns supòsits concrets.
Bàsicament, l'explicació és que nosaltres podem aplicar a tres supòsits objectius i evidents, que és els que hem comentat abans, de les zones perilloses o d'accés prohibit, no portar un equipament adequat o sol·licitar el servei sense un motiu objectivable.
Vilalta també destaca que les imprudències són casos puntuals i que, en general, la gent fa les coses bé. I ara, els esports, amb Joan Fonollà.
El Barça té l'oportunitat de situar-se líder de la Lliga en solitari si puntua aquesta nit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 9, després de la derrota d'ahir del Real Madrid per 2-1 contra el Villarreal. Lewandowski i Jordi Alba són baixa per sanció a l'equip blaugrana i el tècnic local, Diego Simeone, no pot comptar amb Diego Hermoso, també sancionat. D'altra banda, l'Espanyol i Girona van empatar a 2 2 en un duel vibrant. Toni Villa va avançar els visitants a la primera part, remuntada per Ica a la segona amb gols de Puado al 51 i José Lo al 76, i empat gironí d'Ian Hale al 88. L'Espanyol és tercer per la cua en la zona de descens, mentre que el Girona és 12è amb 4 punts més. A la Lliga Femenina, d'aquí menys d'una hora, a les 12 comença a Lezama el partit Athletic Club Llevant Les Planes. El Barça continua líder i comptant tots els partits per victòries després de golejar ahir el Sevilla per 4-0. I a la Lliga ACB de bàsquet, triple victòria catalana. El Girona es va imposar ahir de 8 al Fuenlabrada, 75-83. El Joventut de 18 al Granada, 90-72. I el Barça de 34 al Betis, 104-70. Aquesta tarda a les 5, Manresa-Saragossa.
I al temps, arriben nous ruixats des de l'Aragó que aniran escombrant moltes comarques entre el migdia i la tarda, sobretot les de Lleida. Són en forma de neu al Pirineu i Prepirineu a partir d'uns 1.800 o 2.000 metres, tot i que amb el pas de les hores la cota baixarà cap als 1.600 en general i fins i tot per sota a zones com la Vall d'Aran. Demà farà més fred, el vent es reforçarà sobretot a les comarques de Barcelona i al Camp de Tarragona i continuarà nevant a la cara nord del Pirineu. Per tot plegat, i davant d'aquesta situació de previsió de fort vent, de cara a demà, Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Vencat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Comencen les rebaixes a Quala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Quala!
Nike! Adidas!
Quala!
The North Face!
Quala!
I moltes més!
Quala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa, som viticultors, som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de mar rodó i la clau de volta 2020 de Cabas Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
A RAC 1, Via Lliure.
Sí. Jo tinc un cul bonic, no el tinc bonic.
Carpeta?
Tinc anticul, saps? Yeah. Una mica convexa, no? Yeah.
Convexa.
I la gent de vegades té una percepció del seu cul més alta, com diu Alberto, més del que...
Més del que és.
Jo tinc un bon cul, si diu la gent. No, no, no.
Però llavors tu ets
conscient que... Som un cavall que... per darrere, nens.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Les 11 i 18 minuts, avui que arrenca... Bueno, ara estàvem parlant de les novetats, volíem parlar d'una de les qüestions que se solen produir quan estem acabant l'any, que té un aire una mica macabre, si voleu dir-ho així, però que també es pot agafar des de la banda més humorística. El Quim Monzó va escriure fa uns dies un article a La Vanguardia en què parlava d'un cert fenomen que s'ha produït en d'altres països, segurament agafat, insisteixo, des de la part més humorística o més tranquil·la, que és la llista de morts de cara a l'any que arrenca. El Quim Monzó escrivia a La Vanguardia perquè l'any passat ell va formar part d'una incipient llista de morts catalana, és a dir, de la previsió de persones que podien morir, que fossin públiques a Catalunya el 2022, i deia en l'article de La Vanguardia fa uns dies: és amb profunda tristesa que llegeixo la llista de morts corresponent a aquest 2023, l'acaben de publicar, i amb profunda tristesa dic, perquè veig que així com l'any passat jo hi era amb tots els honors, aquest any n'he estat exclòs. Sé que el comitè encarregat de fer-ne la tria ha de seguir una norma sagrada, que dels 50 candidats d'un any només 25 poden repetint la llista del següent, però tot i així m'omple de decepció. A la d'enguany hi apareixen una sèrie de personatges, Pere Portavella, Marta Ferrusol, explica el Quim Monzó. Per què ells sí i aquest any jo no? Que potser faig més bona cara que no pas 12 mesos enrere? Ho dubto. Potser és una mena de càstig per no haver sabut estar a l'altura del que s'esperava de mi, que consti que durant aquest any he fet tot el possible per no decebre el comitè selector. He fumat tant o més del que fumava abans, més que polit de tantes visites al metge com he pogut, fa més de 10 anys que hauria d'haver anat a cal cardiòleg a fer la revisió que en teoria de ser anual, i amb la patòleg el mateix si fa no fa, per no parlar de la colonoscòpia. Me'n vaig fer una i va resultar prou plaent. Em van dir que hi tornés l'any següent i no ho vaig fer. Ni tan sols camino mitja hora al dia, tal com em recomana tothom. O sigui que, senyors del comitè, els confesso que per part meva faig tot el que puc. Potser sabent que tinc una immerescuda fama de rebec, han decidit que fer-me fora de la llista incitaria les meves ànsies de portar-los la contrària i estirar l'extremitat inferior per demostrar que els seus càlculs no són fiables. D'aquí a 12 mesos ho sabrem. I això ens va fer pensar què ens fascina de la mort. I de la mort de persones conegudes, no? Aquest any passat, al final de l'any, va morir Pelé, va morir Benet XVI. Aquest mateix programa hi ha una secció, com són els il·lustres execrables, que cada vegada que hi ha un famós internacional conegut i que a vegades té aquesta cara una mica més complexa, més delicada en l'àmbit personal, hi ha oients que immediatament envien missatges per dir que parlareu d'aquest ara que s'ha mort. Bé, avui volíem parlar d'aquesta fascinació. Volíem saludar dues persones, una el doctor en filosofia, expert en bioètica, Cristian Palazzi. Com estàs, Cristian? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Enric Godes. Què tal, Enric? Molt bon dia.
Bon dia.
Que ell és viatger que fa fotos, s'anomena així, no? Enginyer informàtic i soci de l'estudi de disseny gràfic Basava. Però és que una de les coses que fa, i ens va cridar molt l'atenció fa unes quantes setmanes quan es va fer públic, és que tens una afició, és una afició, és un hobby, és un projecte, que podríem dir?
Tota la vegada.
Tota la vegada, sí. Que és que et fas fotografies, és un projecte que es diu Travel Kills Me, i et fas fotografies en llocs turístics, molt reconeixibles, des de...
Iconogràfics,
exacte. Pot ser a Moscou, a la plaça Roja, o davant de la Torre Eiffel, fent el mort a terra, no?
Exacte.
I ara de seguida en parlarem per què fas això, què t'interessa i què hi ha al darrere. Però abans, no sé si has fet mai, Cristian, una porra d'aquestes de morts.
La veritat és que no.
No.
La veritat és que no.
Saps que n'hi ha una d'històrica, que és la... A veure com es diu...
Anglesa, sí.
L'anglesa que es diu Death List, em sembla.
Sí.
I que és històrica, o sigui, porten dècades fent-la. I ara n'hi ha una de catalana des de fa uns pocs anys, no? Què és el que ens fascina? Per què hi ha llistes de morts, Cristian?
Bueno, a veure, la relació amb la mort que tenim, evidentment, és ancestral, ve de qualsevol cultura. En totes les cultures és diferent. El primer que hauria de fer és recomanar un llibre de la Kathleen Doughty que es diu De aquí a l'eternitat, per si voleu veure diferents maneres que tenim de relacionar-nos amb la mort a tot el món. Surt també Barcelona, concreta.
Ah, sí?
Sí, concreta també la nostra forma.
I recordes com l'explica, la forma de Barcelona?
Explica que som especialment escèptics en l'aproximament al fenomen de la mort.
Això és escèptics.
Escèptics.
Escèptics, no? Que no es noti gaire, que no se'n parli gaire, no?
Molt
tancats.
És la lectura que ella fa. Tot el contrari que, per exemple, cita el cas d'Indonèsia, on tenen l'avi diverses setmanes asseguts a la mateixa taula, encara dinant amb ell.
O sigui, el cadàver el queden a casa.
Efectivament. Mm-hmm. Llavors, però això és una aproximació a la mort, diguem, real, no? Mm-hmm. Una altra cosa és fer llistes de morts, no? Al final, fer una llista de morts, una porra de morts, no deixa de ser jugar amb la idea de la mort, no? I al final el que fa és treure'ns una mica l'ansietat, la por que tenim, pues, enfrontar-nos a aquest fenomen, que al final a tothom ens arriba, i el que ens diu és que com si d'alguna manera el poguéssim transcendir, no? A mi el que em fa molta gràcia d'aquesta llista, perquè tu deies ara que hi havia aquesta regla, no? Hi ha 25 persones que no es poden repetir, no? Però mm-hmm. ja tenen una altra regla allà, la Death List d'Anglesa.
No ho he dit, però la trobareu, es diu la llista de morts.cat, és la catalana, que té aquestes regles de joc, diguem-ne, i la britànica és la Death List.
Exactament. I hi ha una altra regla que jo vaig trobar també l'altre dia, que és que els personatges han de ser famosos.
Clar.
Clar, això què fa? Que primer que tothom els conegui, per tant tothom reconeix aquella persona i tothom, bueno, pot, pues, pot jugar amb més o menys amb els seus odis o amb les seves filles,
clar,
no?
Clar, clar, clar,
que això és una mica la gràcia. Però també ens recorda que tot i ser famosos, ells també es moren.
És bona aquesta.
Com nosaltres. Mm-hmm. No? Llavors,
els humanitza.
D'alguna manera ens iguala a tots, no? Llavors és un, pues sí, és un, és una, és una acció, és un, sí, és un fet que d'alguna forma això ens col·loca a tots en el mateix plànol, siguem famosos o no. A banda d'això, doncs, quan podem fer broma o... Ser famós, ser ric, perquè ets famós per molts motius en aquesta llista, no impedeix que et moris. No pots comprar la mort, no pots guanyar-te... Llavors, aquí és on tothom troba el mateix final, no? Mm-hmm.
Que aquí ve el personatge com Pelé i Benet XVI, no? Fins i tot un papa, no? Que ha estat malalt, però que ha allargat durant molts anys, d'una dècada, pràcticament, acaba morint, no? O el rei del futbol històric acaba morint, no? Sobre aquesta qüestió, clar, aquesta vinculació que tenim amb la mort, no sé si comparteixes aquesta teoria que feien que la cosa mediterrània és molt més tancada o catalana o no.
Ostres, no m'atreveixo a dir-ho, això.
Però sí que hi ha aquesta afició, per exemple, amb el tema de les esqueles, no? Hi ha gent que llegeix les esqueles dels diaris d'una forma molt... No? I és diferent, potser, que el joc aquest que dèiem, perquè la mort s'ha consumat, no? Però hi ha una relació molt estranya, molt, que no sé si forma part de trencar el tabú, també, no?
Bueno, clar, és que hi ha diverses maneres que tenim d'aproximar-nos al fenomen de la mort sense morir-nos, bàsicament, no? Una d'elles és recordar-nos cada dia que la gent es mor mirant les esqueles. Una altra cosa, ja el nen petit, en aquell moment que juga a fer-se el mort, ja aprèn una mica quins són els límits del que es pot fer i que no es pot fer. O sigui, d'alguna manera sempre estem tractant de relacionar-nos amb allò que potser seria la cosa més desconeguda que tenim per davant, no? Que és un moment on ja no sabem què passarà, o ja no podem, no, que a vegades no podem ni predir. Per tant, sí.
O sigui, és el més incontrolable de l'existència humana, d'alguna manera.
Tan incontrolable que Epicur diria que no li donis cap importància. Que mentre estiguis viu, l'amor no ha arribat, i el dia que arribi, no t'hauràs enterat.
Ja és igual, no? Sí. Està bé, no? És un... En el teu cas, Enric, no sé si n'has fet alguna vegada de llistes d'aquestes, o has...
Curiosament, per temes laborals, em toca fer una llista dels que han mort l'any passat, com a part dels Premis Goya, que és una cosa que fem dins l'estudi.
A fer un l'In-Memoriam?
A l'In-Memoriam, exacte.
No fotis?
Sí, 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 és una...
Però ho feu aquest any o és de fa anys que us encarreguen?
Aquest serà el quart any que ho
fem. El quart any que ho feu. Sí, sí. Bueno, això també n'hauríem de parlar algun dia, Cristian, del tema de les llistes de l'In-Memoriam, dels premis, de... no? Perquè són aquell moment estrany... es crea una tensió amb les morts, no? Que és... hi ha gent que aplaudeix. Hi ha gent que guarda un silenci. I perquè llavors es creen diferències, perquè algú el poden aplaudir més i algú menys, és respectuós o no és respectuós aplaudir, no? Aquestes llistes d'In-Memoriam són molt delicades.
Però jo crec que és un homenatge, és una celebració a la vida d'una persona, i sobretot en el context que jo parlo jo de l'acadèmia, de l'acadèmia, el que volen és, doncs, donar visibilitat a una trajectòria. Evidentment aplaudiran més aquelles persones que són famosos, però també surt un maquinista, un electricista, algú que forma part de la professió. És, jo crec que és el moment que els acadèmics estan esperant, doncs, per fer aquest homenatge, no?
També a l'hora de fer llistes d'aquest tipus, Cristian, no sé si estàs d'acord, potser la incomoditat en fer-la o no fer-la, o algú que es veu que ha sortit en una llista, com el Quim Monzó, que s'ho agafa així, no? Amb aquest humor fantàstic, però algú altre veurà la llista i dirà: seran cabrons, m'han posat a mi, no? Perquè sembla que algú t'estigui desitjant que et moris.
Bueno, jo crec que té a veure amb allò que dèiem abans de la projecció, del famós, de... Bueno, d'aquí et cau millor, d'aquí et cau pitjor, i de que tothom una mica podem fer befa de la cosa. El que és important aquí, jo crec, que, i és que estem parlant tota l'estona de la mort, però la mort en si, pues com dèiem, no? Pues més o menys no sabem molt bé què és, no? El que sí que és important i el que sí que sabem el que és la por a la mort. Llavors, és a partir d'aquesta por que generem mecanismes d'humor o de fascinació o de, fins i tot, pues, d'enveja o d'odi o desitjar alguna cosa, no? És a partir d'aquesta distància que hi ha entre el moment en què estàs viu i el moment en què et mors, aquesta por que, a la qual enfrontem com podem. Des de... Bueno, hi ha gent que es bloqueja molt, Hi ha gent que és capaç de riure, hi ha gent que és capaç de fer servir això com per altres, altres finalitats, no?
De fet, hi havia alguns amics del programa, per exemple, el Toni García Ramon, que apareix a pantalles, que alguna vegada m'ho ha dit, diu, mai he rigut tant com en enterraments, no? Enterraments de la pròpia família. Es protegeix aquella circumstància molt estranya que la forma de destensió, en algunes ocasions, és la broma i és la riallada, que d'altres persones els sembla molt ofensiva, però que per altres és una forma de defensa en una circumstància d'aquest tipus, no? Que té a veure amb la por, entenc.
Bueno, perquè l'humor ens descarrega d'aquella por, d'aquella sensació, d'aquella angoixa, d'allò que no podem controlar...
No, i que la por despulla, no? És a dir, ai, la por, l'humor despulla. És a dir, quan s'agafa a un famós o alguna persona amb molt poder i se li fa una broma, podem veure polònies o programes d'humor, etc. A la persona poderosa li fa ràbia perquè se li despullen les febleses, no?
I l'igual amb tothom.
I l'igual amb tothom. I amb la mort passa el mateix, suposo.
Exacte.
Se la despulla de la gravetat que té, que és el pitjor que té.
Exactament. No?
Enric, explica'm això d'aquestes... bueno, hi haurà molta gent que ens està escoltant a aquesta hora del matí que potser ha tingut la sort aquests dies de viatjar i que ha visitat ciutats estrangeres i grans monuments turístics, i ens va cridar molt l'atenció la història de l'Enric, que curiosament, a part d'aquesta vinculació amb la mort que dèiem del projecte, també forma part la seva feina de fer l'inmemoriam dels Premis Goya. Et fas el mort, puc dir-ho així, et fas el mort davant d'espais emblemàtics i portes molts anys fent-ho, això.
Des del 2007.
Des del 2007. Això són 15 anys.
Són 15 anys.
Mm-hmm. Viatjant i fent el mort davant d'edificis i d'espais turístics.
Exacte. Sí, sí.
Però això, com va sortir?
Mira, a mi sempre m'ha agradat molt viatjar. Vull dir que és una cosa que des de fa molt de temps vaig tenir la sort de primer participar en ONGs, és a dir, fent viatges doncs, relacionats amb tasques a països del Tercer Món, i després associat amb aquesta, doncs, amb aquesta curiositat de conèixer doncs, això, noves cultures. I també m'agrada la fotografia, el que feia era la típica fotoconyazo de que quan arribes, mira, que ningú se les mira,
posa-t'hi,
és, no? Un, sí, és un rotllo. I llavors vaig, amb un viatge amb el meu soci a Nova York, ell em va dir, hòstia, anem a fer una foto, espera que em tiro al terra. I vaig fer una foto i em va dir, hòstia, ja ho tinc.
Però et vas tirar tu o es va tirar ell?
Es va tirar ell. La idea és seva. És a dir, no, el crèdit de la iniciativa és...
I es va tirar a terra, però li va sortir l'impuls.
Sí, sí, em va dir, anem a fer una foto aquí.
Una mica diferent.
Sí, i em va obrir els ulls. Ostres, és una idea molt bona, perquè primer que té diversos components. Fer una mica de reflexió del que ha passat durant aquest temps. No? Té una primera reflexió humorística, no? Ostres, pues, algunes fotos que faig doncs conviden al que diem abans, no? A riure. També té una part doncs de disruptiva, de veus el típic, doncs això, el que deies abans, no? El Kremlin, mm-hmm. I amb un tio tirat al sobre. Doncs té un element disruptiu que et fa que la foto ja no sigui la mateixa foto de postal que has vist sempre.
Bueno, perquè normalment estem habituats a veure un grup de turistes somrients, sobretot fes somriure quan surtis a la foto. Queda bé, no surtis
Correcte.
Amb els ulls tancats,
Correcte.
Surt fent algun senyal que sigui simpàtic.
I això em sembla molt interessant, perquè és com l'antiselfie. És a dir, vaig intentar fer una foto meva on... M'és igual, o sigui, amb ric del...
No,
del...
Però se't reconeix? És que potser ni se't veu ben bé la cara,
és
no?
És que molts cops ni se't veu la cara, però tampoc tinc la necessitat de que se'm reconegui. Al final,
clar.
Vaig fent fotos per llocs... Si algun tipus de mèrit té, crec que és la repetició, la serialització d'estar a molts llocs diferents...
Bueno, però portes 15 anys, quantes fotos estem parlant?
Unes 300, més
300
o menys.
300 fotos?
41 països, 5 continents.
O sigui, ens hem d'imaginar quin tipus... Ja hem dit a Torre Eiffel segur, sí. La plaça Roja de Moscou, sí.
Mira, jo el meu somni salvatge, que sé que no es podrà complir, sí. És intentar estar a tots els llocs que la UNESCO ha mencionat. Vull començar per les 7 meravelles del món.
Vols bombardejar la UNESCO, no?
Sí. Bueno, el que passa que sembla... Sí, són 1.100 i pico...
Ui.
No arribaré.
Hi ha molta feina.
Una altra vida o que em toqui la loteria per fer això. Però, si més no, intentar...
També pot ser una feina pòstuma, pots encarregar algú que continuï la feina després.
Bueno, no estaria malament. Al meu fill, no? Donar-li com, mira, no et donaré ni un duro, però tens aquesta missió, em falta aquests
la
països.
Missió.
Clar, a més, em falta països que cada cop em resulten menys atractius, perquè no he viatjat, perquè no d'allò. Però bueno, sí, podria ser una idea.
Algun lloc que ja tinguis ullat, que saps que aniràs a fer les fotos?
El dijous estaré a Ginebra.
Estaràs a Ginebra?
Sí.
Sí. Hosti, ara si et sent algú i va cap allà, encara et farà malbé la foto.
Vinga, a veure.
Igual s'afegeix, segons com. A qui et fa la foto, llavors?
Molt bona pregunta. Depèn, companys de viatge als quals els molesto...
Perquè, clar, perdona, Cristian, sí, però és que ens estem mirant amb admiració.
No.
Jo m'imagino, ara vas sol.
Al·lucinant.
No, i li demanes a algú que passa pel carrer, espera que em faci...
Això ho he
no,
fet.
Que... La gent ho fa. No, li demanes a la gent que et faci una foto. Espera, que jo me l'he de fer no, i he de sortir jo.
Passat,
i espera, que m'estiro a terra. No? Ha passat.
Sí, sí, clar. O sigui, i? Ja et dic, es donen tres casos. Quan viatjo amb algú que ja sap que és un cunyàs i ja em coneix i ja sap que ho farem... Quan el lloc em puc deixar la cambra a algun lloc i em faig realment un selfie, però si no, doncs atraco a la gent pel carrer. Alguns cops els explico, els ensenyo, mira, estic fent aquest projecte, algun cop no, algun cop li he demanat a algú a fer la cambra, em tiro al terra, em fa la foto i li agafo la càmera de les mans i, bueno, gràcies a Déu, el tio encara es queda, què ha passat? Saps? Encara està processant.
Però no li expliques que tires a terra?
De vegades no.
Perquè no farà la foto, llavors.
Sí, la fan, sí. Fes una foto.
Què dius, Enric?
A veure, si jo et dono una càmera...
Si ara veus un tio que ha caigut a terra, no li faràs una foto i llavors anirà a veure què li ha passat?
És que no em caic, em deixo... El tio veu com em tiro. Llavors, ja veu que no és un accident, que no m'ha passat res.
És impressionant.
El que és molt divertit i una cosa que... compartint anècdotes...
Però perdona, dius sí. Que li treus la càmera perquè no li vols donar explicacions del tema.
És que recordo un cas molt concret. O sigui, això t'ho explico, un cas molt concret. Estava a Atenes i em vaig trobar volia fer-me el Partenon i no hi havia lloc on apujar la càmera. I vaig sentir una parella de catalans que estaven per allà. Escolta, em feu una foto? El tio va fer la foto. Vaig ser al terra, em vaig aixecar, li vaig agafar la càmera, vaig veure que estava perfecte i li gràcies, adeu!
I adeu-siau?
I els vaig deixar enrere, sí. No tenia internet, no li podia explicar doncs, el que estava fent.
Bueno. Hosti, noi. Quina és la intenció ara?
Doncs... un tema completista, això segur, és a dir...
Com qui fa un...
Com qui comença una cosa i no la pot acabar. De forma, potser una mica, no sé com dir-ho, obsessiva. No? Però m'agrada, em sembla que és algo divertit, és algo que ho faig primer per mi, però després tinc una certa presència en xarxes socials, bueno, doncs ho vaig... M'he dut a mi audiència.
Però t'has trobat que hi ha gent que li troba més coses de les que tu... Saps?
Mira,
una càrrega...
És molt bona pregunta.
Filosòfico...
Sí, és molt bona pregunta perquè jo ja et dic, jo tinc com diverses capes d'interpretació. Per mi realment ho faig per explicar a altres viatgers els llocs on he anat. Intento que tingui un tema didàctic. Quan arribo, escric un text sobre el lloc. Per cert, últimament ho estic fent amb ChatGPT, perquè m'ajuda a redactar. No m'agrada el resultat final, sempre l'edito, però sí queda... Faig textos explicant els llocs on he anat. Perquè això em passava a mi. Quan veia fotos d'altres viatgers, em servia d'inspiració per voler anar als llocs. I penso que... aquest és el meu fil últim, però a la que estic tenint més exposició, doncs ara, per exemple, a aquesta entrevista que estem tenint, segur que hi ha gent que li dona... busca, per exemple, quins són els límits de l'humor. Amb això no es fa gràcia, això no fa riure.
Clar.
Hi ha gent que li troba també una reflexió més luctuosa doncs sobre aprofitar el temps, sobre com... Si estem... Ostres, jo vull fer el mateix que fas tu, hi ha tants llocs que... Jo sempre penso...
Clar, però algú podria dir, el projecte es diu Travel Kills Me, llavors hi ha una crítica, no?, a la societat del viatge, del consum...
També ho penso així, és a dir, també penso que hi ha gent que ho agafa perquè... Per mi és un bloc de viatges, és un bloc de viatges amb un element...
Amb recomanacions.
Amb recomanacions, un punt humorístic, però bueno, però al final és el que t'enganxa, vull dir, al final és el...
Tens alguna cosa a dir, Cristian, o estàs aturat?
Sí, del... A veure si em deixes fer una pregunta, Enric, perquè aquesta cosa no, de fascinació per l'amor que comentaves tu, que també s'ha traslladat a l'àmbit del turisme, i hi ha fins i tot aquesta categoria del tanatoturisme, no?
Llavors,
la meva pregunta...
O el dark tourism una mica, no?
Exacte, el dark tourism. Jo el que volia preguntar-te si t'has trobat algun lloc que realment ja estigués relacionat amb la mort i que el fet de tu fer aquesta, diguem, aquest teatre o bueno, aquesta representació... Què et genera tu o què genera a la gent que està allà? No sé, ja. Podria dir Pompeia, però també podria dir un camp de concentració.
Mira, tinc uns certs límits. Un camp de concentració, per exemple, em sembla que és un lloc on no em sentiria còmode fent-ho.
Però llavors, a veure, seria disruptiu, però ja fins a cert punt. Correcte. Perquè, a més, la imatge, com que s'ha tan pervers, o sigui, la perversió de les fotografies en llocs on hi ha hagut dolor... ja existeix.
Ja la selfie no? mateixa, no?
La selfie mateixa, no? Les fotografies de somriure mentre al darrere hi ha les vies de tren que porten...
Mira, no? Moralment em va crear un conflicte fer-me el mur de les lamentacions.
Mm-hmm. Vas fer el mur de les lamentacions?
Sí, aquest setembre.
És un... I no va passar res, no va haver ningú que digui res.
No va passar res, però sí que entenc que és un lloc sagrat per una religions i que el meu és una patutxada i que no... Però també pensava que era un lloc molt icònic, que és un lloc on la gent... Està prohibit fer-se fotos, però la gent va fer-se fotos també. És a dir, que no ho veig des d'un punt de vista religiós, sinó... La meva justificació és que és un lloc que traspassa les fronteres del peregrinació religiosa i és un tema que al final s'ha convertit en un tema pop. I com a tema pop sí que entraria dins la meva llista.
Saps que m'heu fet pensar entre els dos... Recordeu la pel·lícula de Los Otros, de Amenábar? No sé si l'havíeu vista.
Sí,
que hi havia aquells àlbums de fotos que en deien post-mortem, em sembla, no? Sí. Recordeu que durant una època... A la història es feien fotografies als morts, un cop morts, en posicions determinades, no?
El Ramon
amb els ulls tancats, no?
Ara hi ha un llibre magnífic del, com es diu, Ramon Areces, el de... Mm-hmm. L'ha tret ara fa un mes i mig, un recopilatori sobre aquestes fotos.
Les fotos post-mortem.
Retrats de morts.
Post-mortem, increïble.
O sigui, no recordo ben bé quin era el motiu que hi havia al darrere d'això, però com que les famílies fixaven... Era una petició de les famílies, una cosa que feia algú que no sé què. No. Les famílies volien la fotografia del mort, fos de l'edat que fos, en una posició o estirada o assegut o no sé què, sabent que era mort, no, ni pretenent que fos viu, no. La fotografia es fixava en el mateix moment de la mort, no? que era una cosa molt inquietant, molt dura, no?
Prové d'una època on no era tan fàcil fer-se fotografies, on hi havia molts retrats. Hi ha molts de nens, és a dir, nens que acabes de néixer o d'allò, i per tenir un record
com l'últim record, no?
Exacte.
Record dels nens.
T'anem a preguntar, Enric, de totes maneres, des d'un punt de vista personal, la teva relació amb la mort és intensa o li dones importància més menys que d'altres? Hi ha una càrrega humorística o no? O no té res a veure amb res de tot això?
No té res a veure. És a dir, per mi el que faig és un tema que em sembla disruptiu, que em sembla graciós, però no té aquest component luctuós, no penso, no reflexiono sobre la mort, però també em passa el contrari, és a dir, quan veig les fotos hi ha gent que em pregunta sobre això, sobre, o sobre un moment de pau, un moment de tant, imagina't que vas al Louvre a fer-te una foto amb tot de gent, amb tot d'estrès, i de sobte tu tens aquest moment d'estirar-te, de desconnectar. Crec que és una cosa que fins a cert punt és interessant, et porta algun tipus de reflexió. No ho veig com un res artístic, perquè sembla que no ho és, però sí que té aquest component reflexiu que les obres d'art et porten, és a dir, de pensar l'individu davant de l'icona, doncs perquè ara tu ho treus pel punt de vista dels viatges. La gent em parla de sostenibilitat, hi ha gent que em parla sobre el que dèiem abans de l'humor. Doncs, bueno, obre una certa reflexió que em sembla interessant.
Quan em deies abans que no havies tingut problema al mur de les lamentacions, però algun lloc has tingut problemes? Algú que t'hagi...
Sí, m'ha fotut broncar molts llocs. Sí,
moltes bronques.
Sí, recordo ara, no sé, la mesquita de Còrdoba, doncs fer-me el terra i venir-me, escolta, si fotre'm bronca...
Respecte, no?
Respecte. També una cosa molt curiosa és que em trobo que, per exemple, quan faig fotos a Àsia, la gent de seguida ve a preguntar-te com et trobes.
Ah, sí, eh?
I altres llocs del món, per exemple, recordo Colòmbia, un lloc super... O sigui, si em faig la foto davant d'algú que m'està fent la foto, es veu clarament que és un acting, que estàs fent una foto, és una pose. Però si el fotògraf no està a la vista...
A una certa distància.
Està a una certa distància, la gent em rodeja, de vegades, no es preocupen. A mi m'ha passat de tot. I trobo que Àsia m'ha passat més cops que gent es preocupa per mi i altres llocs del món menys. No sé si això...
Que no et venen a socórrer pensant-se que t'ha passat
correcte,
alguna cosa. No?
Correcte. Recordo l'encreuament, saps, a Shibuya, a Tòquio?
Aquest superencreuament... Et vas fer una foto allà? Però és impossible, gairebé, perquè... O et trepitja els altres.
Correcte, però per fer-la, tenia uns amics que es van posar a un hotel a dalt de tot.
Hòstia.
I llavors, clar, perquè la foto amb Macaire és des de, pues, així, una mica picada. Llavors estava jo sol, em vaig tirar, i no vaig aguantar ni dos segons que tenia 6 o 7 persones al voltant preguntant-me. Vaig dir, no ha passat res, una foto tal. La foto la tinc, perquè me la vaig poder fer, però és això, ja, les cultures o les societats responen de forma diferent, no?, al davant d'una persona que té una urgència, una necessitat al mig del carrer.
Vaja, jo crec que és un, o sigui, és un projecte molt, molt sorprenent, el que fa l'Enric Godes, i que crida molt l'atenció, la veritat, i que té a veure, segurament, amb aquesta, encara que ell no hi posi aquesta càrrega, la reacció, segurament, més que tu, la reacció de la gent quan veu les teves fotografies té a veure amb els propis pensaments que tenim tots al voltant de la mort. No? Et pot fer més gràcia, o et pot semblar més ofensiu, o et pot semblar una tonteria o no, depèn de la càrrega que li posem cadascú a la mort. No sé si des del teu punt de vista en bioètica, no? Això de fer llistes de morts i de relacionar-se d'una manera humorística amb la mort genera algun tipus de conflicte, Cristian.
Jo et dic el que dèiem abans, jo crec que l'humor és una gran eina, una gran estratègia per enfrontar-nos, pues, a aquella por o aquella angoixa que caracteritza el veure'ns que al final tard o d'hora ens morirem, no? I em sembla molt interessant diguem, totes les vessants que va mencionar l'Enric, no? Des de la gent com el percep quan està al terra, sí, sí. Com ell mateix, quina és la intenció que li dona, perquè al final a la mort ens apropem de moltes maneres diferents. Sí que és cert que potser hi ha cultures on la tenim una mica allunyada, ens costa, potser les cultures asiàtiques la tenen més present, s'apropen més, li tenen menys por, potser. I aquí potser endinsar-nos una mica o apropar-nos ens ajudaria a acompanyar millor pues, moments de final de vida, com es diu, diguem, des d'un punt de vista biòtic. Però, bueno, en definitiva, siguin llistes, siguin projectes artístics, sigui humor o sigui... el que ens diu és que ens, no podem deixar de pensar en allò que, bueno, pues que desconeixem, però que... tard o d'hora ens arriba a tots per igual, no?
M'estaves fent pensar també en la cosa aquesta del respecte als morts, no? Que és com l'última fase del respecte, no? Quan en realitat el cadàver deixa de ser una persona i senzillament és un cadàver, però els llocs són sagrats, les memòries d'aquelles persones són sagrades, no? No et fiquis amb els meus morts perquè, no? Passa a ser una cosa que ja no té a veure amb el dia a dia, sinó una cosa espiritual, té un altre àmbit, no? Té una altra càrrega.
Bueno, fixa't la diferència entre la llista que fan Enric pels Goya... Sí. Que és gent que ja ha mort.
Exacte.
Que la llista de la que estem parlant, clar, que és una juguesca de a veure qui es morirà.
No, és que fixa't, potser hi ha un any de diferència entre una llista i l'altra, diguem-ne, sí. I una és relaxant pel públic d'alguna manera, perquè és un homenatge, és una cosa bonica, i l'altra és ofensiva, perquè...
És inquietant.
És inquietant, no? És com que esteu desitjant que aquestes persones no hi siguin, no? Però d'alguna manera, ostres, és una aproximació molt curiosa a una cosa que és similar. En fi, avui que volíem parlar-ne, perquè aquests dies se n'ha parlat, el Quim Monzó també ha fet el seu article, s'han publicat aquestes llistes, perquè el dia 31 es tanquen aquesta mena de porres, no? Que a algú li pot semblar simpàtiques, i a l'altre una bretolada, però que existeixen, que molta gent s'hi aproxima. Moltíssimes gràcies al Cristian Palazzi, que és doctor en filosofia, expert en bioètica, i a l'Enric Godes, que és aquest viatger que fa fotos, que a més és enginyer informàtic i soci d'aquest estudi de disseny, i que... No sé si t'has fet una foto ja aquí a la ràdio.
Ara la farem.
Ah, sí?
No.
Jo?
Vinga.
No, home, no, moment, ja ho veurem. Vaig un moment a la publicitat i ara torno. Un segon.
Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
A RAC. Via lliure. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana. Al dia lliure fem les Amèriques.
Els del Via Lliure ens agrada i ens encanta parlar amb catalans que han marxat a viure a l'estranger algun dia, i per això al llarg de les Amèriques i al llarg dels últims, les últimes temporades, coneixem vides de persones que algun dia per motius professionals o per motius personals van decidir anar-se'n de casa seva i que han excel·lit en les seves feines. Avui volem parlar amb un jove que amb només 17 anys va entrar a formar part del Royal Ballet de Londres. Primer va ser ballarí del cos de ball, després va ascendir artista i ara des del 2019 n'és solista. Actualment està representant l'obra El Trencanous, que és una obra plenament nadalenca, i a partir del dia 16 de gener, si aneu a Londres, el podreu veure a l'obra La Bella Dorment. Ell és de Badalona, es diu David Yudes. Què tal, com estàs, David? Molt bon dia.
Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me.
Benvingut al Via Lliure. Ara de seguida m'agradarà parlar com acaba un noi de Badalona, que per cert no sé de quina zona de Badalona ets, David.
Doncs Badalona Centre.
Badalona Centre, eh? Centre. Sí, o sigui, de la zona, ja, de la zona més coneguda de la ciutat, de ben a prop del mar, per entendre's.
Això mateix, de la Rambla. Mateix.
De la Rambla mateix, carai, home. Allò que en diuen, els de Badalona en diuen els BTV, no?
Sí.
Els Badalona de tota la vida.
Sí, val, sí.
Quan vas començar a ballar, tu, David?
Doncs jo vaig començar a ballar amb 4 anys.
4 anys?
Sí, correcte.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I sabies que t'hi volies dedicar?
Bueno, això és una mica perquè és un tema una mica família, per mi personalment, ja que doncs, bueno, la meva mare té una escola de dansa a Badalona des de fa molts, molts anys. Mm-hmm. Llavors és algo que ella va ballar també i és algo que doncs, amb la meva família una mica, no? Però bueno, que de fet vaig ser jo realment el que li vaig preguntar amb només 4 anys a la meva mare si podia provar una classe de dansa, no? Va ser com molt natural, no? Va ser una mica com el destí.
I què tal va anar aquesta primera classe? Te la feia ella?
Me la feia ella.
Carai, sí. Això sí que ja és complicat, sí. La això, mare directament.
Bueno, clar, té els seus pros i els seus contres. Sí,
que,
sí.
És, que és molt dura la mare o no?
Bueno, a veure, al final l'important, no? I encara que tu quan ets petit doncs, una mica doncs, et costa diferenciar, no? Aquesta figura de mare professora, però al final el millor és que et tracti com tracta tots els altres alumnes, no? Mm-hmm. I jo crec que això és l'important.
Ara de seguida m'agradarà parlar més de la teva trajectòria, però abans el que estàs fent aquests dies al Royal Ballet de Londres. Són músiques d'aquelles absolutament reconeixibles per tothom en aquesta obra de Tchaikovsky, no? Que és el Trencanous, que per altra banda és una obra ben nadalenca, no?
Sí, super, super nadalenca. I de fet, bueno, és que no fallem mai. La fem doncs, un cop l'any, sempre per aquestes dates. I a més fem molts espectacles. Aquest any en tenim 31.
31 espectacles? Vols dir representacions?
Sí, 31 espectacles del Trencanous, que doncs, es divideixen una mica, vam començar a finals de novembre, mm-hmm. I els acabem a mitjans de gener.
A mitjans de gener, la setmana que ve, no, em sembla?
Sí.
De totes maneres, ostres, per números, si és mitjans de... O sigui, quantes te'n toquen fer per setmana?
Bueno, doncs això ja... Òbviament cada companyia de dansa funciona d'una manera diferent.
Sí.
En el nostre cas, doncs, hi ha molts rols, no?, a dins d'aquesta producció. I llavors jo, doncs, per exemple, aquest any just faig, per exemple, 3 rols diferents, no?
3 papers? Doncs,
sí.
Però en la mateixa representació, no? En moments diferents.
Això mateix.
En representacions diferents. D'acord.
Això mateix, en moments diferents. I llavors, què passa? Que hi ha molta gent a dins de companyia, o hi ha gent, diguem, que fa els mateixos rols que tu, no? Llavors hi ha diferents casts i doncs ens anem tornant.
Quins papers fas?
Doncs aquest any faig el Trencanous en si.
Ah, tu fas
principals.
El Trencanous, home?
Sí.
Per favor.
Sí, sí. Sí. De fet, l'he ballat, el vaig ballar la setmana passada. Mhm. I res, després doncs faig la dansa xina, també.
Sí.
Que està molt bé. I després un paper en el primer acte, que és un soldat que surt des de dins una caixa. Mm.
Recordem que el Trencanous és aquesta història nadalenca molt onírica, molt infantil, no? D'una nit, una nit de Nadal que apareix un constructor de joguines a una casa familiar i que apareix amb aquestes joguines, amb aquestes fades, amb aquests Trencanous, i la nena queda adormida, la nena de la família, i es fica dins del somni d'aquest Trencanous que es comença a barallar amb rates, no? Una mena de batalla, no? És un conte molt, molt de Nadal perquè passa la nit de Nadal, no? Però és que, de fet, escoltant la partitura de Tchaikovsky, hi ha una curiositat, que ressons que segur que tots ens porten al Nadal, encara que no haguem pogut veure mai el ballet del Trencanous. Per exemple, abans citaves la dansa xinesa, però també hi ha la dansa russa, que és aquesta.
Sí.
Algú dirà, més enllà de Tchaikovsky, això a què m'està sonant? A què m'està sonant? I efectivament, un dels grans compositors de bandes sonores de tots els temps, com és John Williams, va fer per ser suaus un homenatge per una de les grans pel·lis de Nadal de tots els temps, com és Solo en casa. Jo li dic homenatge, però mare de Déu senyor. O sigui, no, gairebé és una còpia, eh?
Gairebé és el mateix, sí. T'assembla moltíssim.
La gent que no... Tu l'has vist a la pel·lícula Solo en casa,
no? Jo l'he vist, però no he caigut mai.
No hi havies caigut mai. Ostres, no. Doncs és... No. Bueno, és la seqüència que es desperten al matí i diuen... Oh, ens hem adormit. No? I llavors se'n van cap a l'aeroport i es deixen la pobra criatura a casa. Però és... T'has fixat que és gairebé calcada?
És super... És igual, pràcticament.
I clarament nadalenca, per això també, no? No sé si gairebé David potser va sentir abans aquesta cançó, la del John Williams, que la del Trencanous. Per edat, bueno, no sé si et va tocar de petit la pel·lícula.
A veure, de petit m'imagino que no la vaig veure quan era molt jove. Jo crec que no, perquè clar, en el meu cas, com la dansa em ve de família i no la porto vivint des de tan petit, doncs jo crec que no.
Tu vas caure la marmita del ballet,
sí,
no?
Clar, sí,
normal.
Sí.
Escolta, acabeu les representacions el dissabte de la setmana que ve. Al cap de dos dies, el dilluns, comenceu La vella dorment. Això no és excessiu? O sigui, quin nivell de tensió porta per un ballarí com tu que acabeu una representació que dura això, que n'hi ha més de 30, i de seguida, automàticament, al cap d'una setmana ja és un altre diferent?
Bueno, doncs això sí que m'agrada explicar-ho, i crec que és molt important que la gent que no coneix doncs el món de la dansa ho sàpiga, no? Perquè al final és un treball... doncs en moltes vegades, com tu dius, pot ser excessiu i bueno, és que estem tot el dia treballant, vull dir, podem estar fent un ballet com ara és el Trencanous, no? A l'escenari durant la nit, i durant el dia estem assajant fins i tot 3 o 4 produccions a la vegada diferents, no? Llavors és un no parar i realment doncs, bueno, has de trobar els moments per descansar i per cuidar-te, perquè si no pot ser complicat acabar la temporada.
Clar, s'ha escrit molta, diguem-ne, molta literatura i s'ha fet moltes pel·lícules també, no?, de la duresa dels ballarins de ballet.
Sí.
Ara estava pensant en El Cigne Negre, per exemple, no?
Sí.
Quina part de veritat hi ha en aquest nivell diria de compromís, però és de tensió física, no? O sigui, gairebé deu ser, ja no només ser un privilegiat físicament, sinó portar el teu cos molt al límit, no?
Bueno, jo crec que òbviament en aquestes pel·lícules jo crec que està una mica tret de context i està una mica bueno, jo ho trobo una mica massa, no? Jo no diria que aquest és el món real de la dansa, però realment sí, és complicat. Jo crec que és com a tots els treballs, no? com als esports, de fet, perquè al final estem utilitzant el nostre cos. Doncs jo crec que la gent doncs hi ha gent bona, hi ha gent no tan bona, hi ha gent... bueno, hi ha diferents ambients dins d'una companyia i és normal, com a tot arreu, jo et diria.
Tu tens 27 anys ara? 26. Des dels 17 que ets en aquesta companyia, que és una de les grans companyies del món del ballet. Clar, ara que m'has citat la qüestió dels esports, la vida professional d'un ballarí com tu, quant de temps dura? O sigui, pots tirar bastant? O com un futbolista, per dir alguna cosa?
Sí, pots tirar bastant. Jo, just l'altre dia ho estava parlant amb una altra persona. Al final, jo crec que la carrera d'un ballarí, doncs, pot ser com, no, en quant a retirar-se, diguem, pot tenir més o menys la mateixa duració de la carrera d'un futbolista, d'un esportista d'èlit, no, diguem. El que passa és que potser en el món de la dansa doncs, tenim una mica, al final de la nostra carrera, tenim una mica menys de pressió i podem acabar la nostra carrera potser en un nivell no tan alt i una mica millor, no? Que potser en el món dels esports d'elit, si no dones el nivell màxim, doncs te n'has d'anar, no?
O sigui, tu podries estar ara al màxim nivell probablement els pròxims 10 anys, no?
Correcte.
I a partir d'aquí, cap als 35, 36, 37, pots anar-te lentament retirant, però des del mateix Royal, o no?
Això mateix, sí. Llavors, doncs, jo crec que la companyia mateixa doncs, et dona l'oportunitat de potser doncs, començar a no fer rols tan físicament demandants, no? I fer-ne d'altres. I doncs acabar en un punt de la teva carrera que et sentis còmode i que estiguis doncs molt bé.
Ara em parlaves del futbol, em sembla que és una altra de les teves passions, de fet.
Sí, totalment, sí, sí.
Sí, eh? O sigui, tu sí. Hi has jugat a futbol.
Jo vaig començar a fer dansa amb 4 i futbol amb 6 anys al Futbol Club Badalona.
I feies les dues coses a la vegada?
Sí, sí, les dues coses.
De què jugaves?
Doncs jo era mitja punta o extrem esquerre.
T'anem a dir si va haver algun moment que et vas haver de triar i vas veure que despuntaves més en una cosa o en l'altra.
Sí, 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 sí. De fet, tinc el moment molt, molt gravat encara a la memòria, perquè va ser un moment...